Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Benvinguts al programa Veus, l'informatiu resum de tot una setmana. Al llarg de mitja hora us oferim un recull de les principals notícies i veus que s'han sentit a l'informatiu local. Salutacions de qui us parla, Berta Maspoc. I comencem el resum Veus. Dilluns vam obrir la setmana amb un descobriment històric al jaciment d'Empúries, una urna plena de monedes de plata.
Aquest matí, ja en la darrera setmana d'excavacions al curset d'estiu del jaciment d'Empúries, ha sorgit la sorpresa. S'ha descobert el que es coneix com un tresoret. Mentre un dels alumnes treballava en un nivell inferior a l'espai batejat com Ínsula 30, que suposa era una taverna, en un racó ha aparegut un petit recipient de ceràmica ple de monedes de plata, en concret denaris que es podrien datar al segle I. És una descoberta excepcional, ja que a Empúries només s'havia donat un cas semblant. Pere Castanyer, arqueòleg d'Empúries.
És una excavació d'un espai d'una taverna i estem arribant als nivells més antics d'aquesta taverna. Bàsicament ens situaríem entorn a l'època d'August o del Can Videra i just acabant l'excavació del que seria un nivell de reompliment normal en qualsevol altre context d'excavació, doncs hem trobat aquesta ocultació. En primer lloc s'ha trobat una gerra, doncs com sempre que trobem una peça d'aquestes, doncs es verifica una mica què hi pot haver, si és una ocultació, una ofrena o el que sigui. En aquest cas, doncs, en el primer moment hem vist que dins hi havia una moneda, en aquest cas és una moneda de plata, i ara ja després de la neteja sí que podem dir que n'hi ha unes quantes més.
Una vegada extreta la peça i pel pes que té, es calcula que hi podrien haver entre 50 i un centenar de denaris. Ara es portarà al laboratori, es buidarà i es restauraran les monedes. Totes les dades es donaran dijous vinent, quan es faci el balanç final del 70è curs d'Arqueologia d'Empúries.
Bueno, aquesta setmana és l'última setmana del curs d'Arqueologia. Com cada any normalment es sol fer una mica de balanç dels resultats d'aquestes excavacions i, lògicament, aquest proper dijous estic segur que podrem donar molt més detalls i molt més informació d'aquesta troballa que pot ser doncs d'una fita també de l'arqueologia d'Empúries, evidentment. Ara aviat la baixarem a baix, llavors s'irà buidant amb molta cura, es netejaran aquestes monedes, procedirem a la seva classificació, a la seva quantificació, i per tant doncs el dijous segur que podem dir-vos ja moltes més dades fermes sobre aquesta troballa.
Una de les persones més satisfetes de la troballa és l'alumne que l'ha descobert. Es tracta de Guillermo Ortiz, estudiant de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla.
Estaba ahí excavando tranquilamente y de repente hemos visto el borde de la jarrita. Y de hecho Marc me ha dicho, oye, ten cuidado con eso, a ver qué va a ser. Y nada, hemos empezado a rodear el borde, poquito a poco hemos ido bajando el nivel y nos hemos dado cuenta de que efectivamente era una jarrita con monedas, con denarios dentro. Y la verdad es que ha sido francamente impresionante y muy emocionante.
I d'una notícia de cultura vam passar a una altra notícia de cultura. I és que el divendres va començar el Festival de Música i Art de la Mediterrània, al Portal Blau de l'Escala. La novena edició va obrir portes amb la inauguració d'una exposició i una conferència. Els dos actes van congregar molt de públic. Aquest cap de setmana ha començat el Festival de Música i Art de la Mediterrània, al Portal Blau. L'estrena s'ha fet amb la inauguració de l'exposició Flora Mediterrània, a la Folia de la Sal, el divendres, i una conferència de l'escriptor grec Petros Markaris dissabte. Tots dos actes van registrar una gran afluència de públic. L'exposició ha anat a càrrec de 9 fotògrafs amateurs que formen part de l'agrupació fotogràfica cromàtica del CER. Durant l'acte d'inauguració, l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, va destacar la vocació que té el Portal Blau de ser més que un festival de música.
Avui, de fet, és el tret de sortida de Portal Blau. Portal Blau és un festival, és algo més que un festival. Sempre diem que és una proposta cultural de ciència mediterrània que integra diferents disciplines. La música juga un paper doncs, protagonista a partir de tres espais, aquest mateix, l'Alfolí, la Mar de Manassa i Empúries. Les conferències, el debat entorn a qüestions que susciten interès, que són d'actualitat, que tenen doncs, vinculació amb la Mediterrània, amb les diferents ribes de la Mediterrània. Així ha estat al llarg d'aquests 9 anys, 9 edicions, i aquest any toca la crisi dels refugiats a Síria, per tant també un tema de molta actualitat, amb 3 conferenciants de primeríssim nivell. Jo dic que aquesta proposta mediterrània, doncs, al llarg d'aquests 9 anys, insisteixo, ha integrat diferents disciplines. Aquest any el circ, per tant, és molt més que música i conferències, és tot això, i avui doncs, presentem aquesta inauguració d'aquesta exposició fotogràfica, que és amb el CERC és la quarta edició consecutiva que hi col·laborem i que l'agrupació doncs, fa aquesta mostra, aquest any, doncs, com cada any, de molta, molta qualitat.
Tant la presidenta del CERC, Mercè Rueda, com el president de l'agrupació fotogràfica, Ildefons Clos, van agrair al Portal Blau l'oportunitat de participar-hi. I és que aquest és el quart any que es fa aquesta exposició.
Cada any l'exposició és més espectacular. L'any passat era preciosa, dedicada al mar. Aquest any, amb les plantes d'aquí autòctones, de veritat que no semblava que amb 4 flors pogués fer això. És molt i molt maca. Treballen durant tot l'any i exposicions com aquesta demostren la feina que fan aquest grup de no massa gent, però que treballen per poder donar nom al CERC i a la seva secció en particular. Val? Com sempre dic, orgullosa presidenta del CERC de totes les seccions, no n'hi ha cap que em decebi ni molt menys. Merci al Dolfons per portar-li per fer aquesta feina que fan ara. I merci a l'Ajuntament per l'ajuda que dona el CERC amb totes les activitats i cedir aquest espai com a fer aquesta exposició. I merci també a Portal Blau per donar l'oportunitat que el CERC intervingui, encara que sigui en una petita exposició, que per mi és de molta categoria, en aquests actes. No?
És el quart any que l'Ajuntament i el CERC ens fan confiança. Desitgem haver estat a l'alçada de les expectatives. L'any passat vàrem deixar el llistó molt alt. Aquesta exposició no vol ser una mostra exhaustiva ni acadèmica de la flora que ens envolta. És simplement una mirada particular de cada un de nosaltres a les plantes que viuen aquí. Podríem haver fet servir fotografies d'arxiu, que cada un tenim, però quasi el 100% han estat fetes per aquesta exposició. Potser alguna no s'ajusta massa a lo de flora mediterrània, pel seu origen, però podríem ser tolerants i dir que les plantes que viuen i es reprodueixen aquí són de la Mediterrània.
Per al director del festival, Fran Arnau, que enguany s'estrena en el càrrec, el Portal Blau també ha de ser un espai de trobada per als escalencs.
Demanar-vos que vingueu aquest any al festival, que portem molta energia posada en el projecte, que des de la casa, des de l'Ajuntament i des de la nostra associació, diguéssim, i empresa, hem treballat molt. I res, destacar una mica certes coses. La primera, l'exposició. Crec que és molt important el Portal Blau, el compromís amb el poble, amb l'escala. Aquest festival ha de ser de l'escala i per l'escala, crec, principalment. I és important que la gent d'aquí pugui exposar i fer la seva art i participar en el projecte. Fora així, també, anem a buscar artistes de fora i creiem que aquest any hem portat gent representant del world music i de la música mediterrània i no tant de mediterrània, que també hem convidat altres països.
La programació del Portal Blau va continuar dissabte a la nit amb la conferència de l'escriptor grec Petros Markaris sobre la crisi dels refugiats. Markaris va ser molt crític amb Europa i amb la gestió que està fent del conflicte, ja que adverteix que quan aquests immigrants són en territori europeu és responsabilitat del vell continent donar-los una sortida.
El problema dels refugiats, deia Petros Markaris, és sobretot el fàcil accés a Grècia per mar. No es pot posar fronteres al mar, per tant, és un lloc de fàcil accés, d'accés molt senzill. El problema està quan arriben els refugiats a Grècia, perquè el problema llavors es converteix en un problema europeu. I Europa no ha donat una solució encara al problema dels refugiats. El problema d'Europa és que, tret d'Alemanya i de Suècia, que han acollit a molts refugiats, la resta de països no volen resoldre el problema. Per ells la solució seria que Grècia i Itàlia es convertissin en grans campaments de refugiats i així que aquests no arribessin als seus països.
Dilluns també us vam explicar com havia anat la processó de la Verge del Carme i l'homenatge a la bellesa, que enguany arribava a l'edició número 65. La Festa del Carme de l'Escala ha estat marcada novament per una lluïda processó marítima i terrestre. Coincidint amb aquesta diada, des de fa 65 anys se celebra també l'homenatge a la bellesa, dedicat a les persones de més de 70 anys. En aquesta ocasió hi han participat 131 homenatjats. La jornada començava amb la tradicional catifa de la sal, que es fa a la plaça de l'Església. En aquesta ocasió estava dedicada a l'emblemàtic aniversari, tot aprofitant l'empedrat de la mateixa plaça. Cap a les 11 del matí, la imatge de la Mare Déu del Carme sortia del port, seguida per un gran nombre d'embarcacions, fins a arribar a la platja on l'esperava un nombrós públic. Des de la platja s'iniciava la processó terrestre per diversos carrers de la vila fins a arribar a l'església, on hi havia la celebració de l'Eucaristia, un any més amb la participació de l'obisbe de Girona, Francesc Pardo. Durant la missa solemne i després de les lectures, els més petits feien la tradicional ofrena a la Verge del Carme. Tot seguit era el torn de l'actuació de la coral Jardí el Padró, que oferia un petit concert en tres temes i tancaven els actes del matí tres sardanes de vermut. Durant el migdia, els 131 homenatjats a la Festa de la Bellesa gaudien d'un dinar al restaurant Mig Meló. Els col·laboradors de la Festa de la Bellesa, Maria Rosa Pous i Vicenç Gallegos, eren els encarregats de tallar el pastís. L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, destacava la importància d'aquesta festa dins la societat. Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
Aquesta festa jo crec que representa moltes coses. Segurament és la festa més emotiva de les que celebrem al llarg de l'any. La festa que té més significats, més vessants. Parlem de que és un homenatge a la vellesa, per tant, a la gent no tan jove, a la gent gran. Aquí a la llar dels jubilats i molts membres més de la comunitat doncs, que ja esteu jubilats, alguns que s'han incorporat i que han estat homenatjats, alguns altres que homenatjarem ara tot seguit. Estem molt contents, molt orgullosos del que representeu. Representeu l'essència, la identitat del nostre municipi. I gràcies a la vostra feina, al vostre treball, al vostre compromís al llarg de tots els anys, els que som una mica més joves, podem gaudir d'un poble com el que tenim, un poble magnífic, un poble esplèndid, un poble que se sent orgullós d'aquests orígens, que ens fa singulars, d'aquests orígens vinculats sobretot a la pesca, a la salaó, en una època molt dura que molts de vostès han viscut i que sortosament, amb les dificultats que té el present, doncs hem pogut anar avançant i avui doncs, poder dir, com deia, amb orgull, que l'Escala és un poble millor del que ho era abans. I això és gràcies a la contribució de tots els que estem aquí i tot el conjunt de la població.
Per la seva part, el bisbe Francesc Pardo comentava la diferència entre fer un homenatge a la gent gran o a la gent vella. Francesc Pardo, bisbe de Girona.
La gent gran, això de vell, que ningú s'ho digui, que si cas s'ho digui un mateix, però que no ens ho diguin els altres. Nosaltres som la gent gran. Amb anys, amb saviesa, amb bondat, amb treball i, per tant, la gent gran. Gràcies, per tant, per la vostra vida, pel vostre treball, pel que heu fet. Segon, gràcies també per organitzar la Festa del Carme, tal com l'organitzeu, amb aquest agraïment a les persones grans. I tercer, coratge i pel senyor alcalde, els regidors, tots els que tenen autoritat, aquells que ens vigilen, no només es vigilen i es guarden la llibertat, a tots, que per molts anys i visca l'Escala.
El president del Casal dels Jubilats, Ramon Ministral, i el president de la Cofreria de Pescadors, Lluís Sureda, agraïen la col·laboració de tothom per fer possible aquesta festa.
El primer any que ho vàreu fer, dic, jo tenia només 4 anys. Imagineu els anys que fa que es fa això. O sigui que és una festa que, la veritat, és molt entranyable i no s'ha de perdre. Jo volia felicitar-vos a tots i, a més, felicitar a totes les carmes, les carmetes, els carmels i tots, que sé que n'hi ha, de part de tot el casal.
Més que res, que és una, com a representant de la confraria i de tots els pescadors, pues, és una festa molt especial per nosaltres. És més, agrair a tota la col·laboració de tothom. D'això que quan hem portat la Verge, quan hem passat per allà, d'això a tota la gent que aplaudint, cridant de la Verge del Carme i tot això, per això és el que ens fa, el que fa ser maco aquesta festa.
Ja a la tarda nit arribaven els actes més populars de la festa. Primer hi havia les sardanes a la platja amb la cobla local, la principal de l'Escala, un acte seguit per molta gent. Ja a la nit, la platja tornava a quedar petita per seguir l'espectacle de foc de la companyia Excalibur, que va omplir de llum i color el front marítim, un espectacle seguit per molta gent que des de ben aviat a la tarda va començar a guardar lloc per aconseguir les millors vistes. Tancava la Festa del Carme d'aquest any l'actuació musical del grup Pa d'Àngel, qui va fer ballar de valent a un nombrós públic.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts vam obrir l'informatiu parlant de vins i és que el Museu d'Empúries va ser l'escenari escollit pel Consell Regulador de la Déu Empordà per celebrar la seva festa anual i entregar els premis Lledoner d'Or i Bacus Empordà. L'acte es va fer divendres a la nit a les escales de l'Escolapi i hi van assistir un centenar de persones. Per segon any consecutiu, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà ha escollit el Museu d'Empúries com a escenari per a celebrar la seva nit. La Festa de la Déu Empordà és una cita anual que vol ser un acte festiu per a tot el sector de la vinya i el vi, a la vegada que esdevé un punt de trobada amb totes aquelles persones que li donen suport. A l'acte celebrat a les escales de l'escultura de l'Escolapi hi van assistir un centenar de persones, entre professionals del món del vi, personalitats polítiques o figures destacades com Lluís Tolosa, autor de la guia d'Enoturisme de l'Empordà. L'encarregat d'obrir la nit va ser l'alcalde de l'escala, Víctor Puga, com a anfitrió.
I és que no podem parlar de vi i de vi de l'Empordà sense parlar d'Empúries. I també s'ha explicat, jo ho tenia pensat també fer un breu recordatori, aquesta exposició que amb molt de carinyo, amb molta dedicació, doncs, l'equip de la Marta Santos, en Crim Tamoleda, alcalde i arqueòleg, que també ha sigut el que ha fet, el que els ha portat a fer la visita, han preparat, conjuntament també amb l'Ajuntament de l'Escala, amb una altra seu, al Museu de l'Anxova i de la Sal. Aquest any hem dedicat a aquesta exposició, a aquesta col·laboració conjunta entre Ajuntament i Mac Empúries, al conreu de la vinya, des de l'antiguitat, tota la producció, fins a l'actualitat. L'enogastronomia, ho saben tots vostès, segurament millor, tant millor que jo, juga un paper fonamental en l'economia de la nostra comarca cada vegada més. I segurament, doncs, amb tota seguretat, vostès, els membres de la Déu Empordà, dels diferents cellers, apostant per fer un producte de molta qualitat, són els màxims responsables de que això sigui així i que el territori avui en dia se senti orgullós d'aquest producte tan emblemàtic per nosaltres i que té, doncs, aquest lligam innegable amb l'època grega i l'època romana.
A la vetllada s'entreguen els guardons Lledoner d'Or i Bacus Empurità, que reconeixen establiments o persones que s'han distingit per difondre els vins empordanesos. Els escollits enguany han estat el restaurant Cala Maria de Mollet de Peralada i Agustí Encesa, recentment nomenat soci d'honor de l'Associació Catalana de Sommeliers. Xavier Albertí, president de la Déu Empordà, destacava així els mèrits dels guardonats.
Per nosaltres, doncs, també és un goig, doncs, de donar aquest premi al restaurant Cala Maria. D'alguna forma, si l'any passat el primer premi el van donar al Motel Empordà, doncs, que representava, doncs, un establiment pioner com a restaurant i també pioner en la defensa del vi de l'Empordà, però d'un àmbit més urbà, potser més sofisticat, doncs amb un restaurant de terra endins. I el donar-li amb ell ho donem també a tants d'altres, amb ell d'una manera especial, perquè ha tingut certament una atenció especial, però també són molts d'altres que tot darrere, amb més modestia o menys, s'hi han anat apuntant la nostra gent, els nostres restaurants més propers, que és el que més ens plau. El reguitzell, doncs, de mèrits que ha comentat, suposo, doncs, que és prou evident. Jo només diré que precisament el dilluns, crec que és, estava amb una altre acte molt solemne, fantàstic, que es va fer al Mas Marroc, l'acte, doncs, dels sommeliers de Catalunya, en el que també se'l va homenatjar. I el motiu pel que es donava, ha dit abans en Carles, es dona amb una persona o una institució, ho hem previst així. L'any passat donàvem amb una persona, ara donem amb una persona, però d'alguna forma també és una institució perquè ha assolit un estatus que va més enllà, diguem-ne, pròpiament del que seria una persona. Enhorabona, doncs.
A banda dels premis, durant la vetllada també es va donar la benvinguda a un nou celler de Mont-ras i a tres viticultors de Cruïlles, Peralada i Capmany, que s'han incorporat a la DEO. L'acte va ser conduït per Carles Ayats, director del setmanari L'Empordà, que va voler tenir un record per les víctimes de l'atemptat de Niça. Com a comiat, i abans que els convidats degustessin el sopar servit a la terrassa del Museu d'Empúries, la cantant Paula Grande va oferir un concert íntim. I dimarts també vam parlar d'animals de companyia. L'abandonament de les mascotes abans era un fenomen que s'accentuava a l'estiu, però actualment es produeix durant totes les estacions de l'any, a un ritme força elevat i preocupant. En el cas de l'escala, són pocs els animals abandonats, però sí que es produeixen nombroses pèrdues temporals. L'estiu és època de vacances i de defugir de les obligacions, i malauradament per algunes persones també és època per abandonar els seus animals de companyia. Bé sigui perquè van ser regals de Nadal que s'han fet grans i ja no fan tanta gràcia, o perquè amb els plans d'estiu la responsabilitat de tenir cura d'un animal de companyia el representa una nosa. Tot i la creença de l'augment a l'estiu de l'abandonament de gossos, els estudis revelen que la seva recollida es manté estable al llarg de l'any, mentre que en el cas dels gats hi ha un pic de recollides especialment en el segon trimestre, ja que coincideix amb el cicle natural de reproducció. L'Associació Protectora L'Anxova Peluda de l'Escala reconeix que durant l'estiu recullen més gossos, però també destaca que molts no són abandonaments, sinó pèrdues temporals de l'animal de companyia, ja que molts turistes viatgen amb les seves mascotes. El problema de la pèrdua temporal arriba amb com identificar el propietari, doncs moltes mascotes no porten xip o són de països estrangers i hi ha conflictes amb les lectures de les dades del xip. Des de l'Anxova Peluda recomana afegir una placa al collar amb un telèfon de contacte, sobretot quan es viatja amb animals. Edna Estrems, de l'Associació Protectora l'Anxova Peluda.
No és que notem un repunt en el tema abandonament en si, sí que és veritat que recollim més gossos, però la majoria d'aquests gossos són pèrdues, o sigui, es localitzen els propietaris. Que la problemàtica important està en que molts d'ells no van xipats o no van identificats, i inclús alguns que van xipats però són d'estrangers. Aquí estem a una zona de molt turisme i hi ha molt de gos que ve de França, estan passant les vacances aquí. Tot i tenir xip, com que no porten una placa identificativa, això ens costa molt arribar als propietaris. Això sí que és un problema, de que la gent quan es desplaça amb el gos a un altre lloc hauria de ser conscient que potser amb el xip no n'hi ha prou, tot i tenir-lo, perquè el xip està registrat en la base de dades del país d'on viu el gos. Llavors és molt complicat des d'un altre país accedint a aquesta base de dades.
L'abandonament de l'animal està prohibit a Espanya, com a molts altres països, però tot i així el nombre d'animals sense sostre no deixa d'augmentar. Els motius més comuns són la falta de temps per cuidar l'animal, la conducta d'aquest quan està sol a casa, per molestar els veïns o per un embràs no desitjat. Des de l'Anxova Peluda s'afirma que a l'escala no hi ha un alt nombre d'abandonaments, però preocupa molt el tema pèrdues, que cada cop n'hi ha més, i en ocasions, al no localitzar el propietari, l'animal passa a ser tractat com un cas d'abandonament.
El tema abandonament concret, on sí que és veritat que hem trobat 3 o 4 gossos molt seguits últimament que ningú ha reclamat, però bueno, que ningú hagi reclamat tampoc vol dir que siguin abandonats. No estan identificats, i llavors, bé, si no estan identificats i passen 20 dies, nosaltres els tractem com a un abandonament, però no té per què ser-ho. No són gossos que estan en males condicions, per exemple, com hi ha gossos que estan en molt males condicions, sí que veiem que és abandonament, però en aquest cas, aquí l'escala no és que augmenti el tema abandonament, és molt més preocupant el tema de la pèrdua.
Si algú detecta un animal abandonat, pot avisar ràpidament a l'associació o bé a la policia local de l'escala. Els interessats en adoptar poden visitar el Facebook de l'Anxova Peluda o al web www.anxovapeluda.com.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Continuem el resum informatiu Veus d'aquesta setmana amb la programació de la Festa Major d'aquest any. Dimecres es va presentar en roda de premsa el programa, el pregoner de Cultura i exalcalde de Figueres, Santi Vila. Entre les novetats, destaquen la incorporació d'actes pensats expressament per als joves i el canvi en les orquestres dels balls de tarda. La Festa Major de l'Escala se celebrarà de l'1 al 5 de setembre. La programació és continuista respecte als altres anys. Comptarà amb una 50ena d'actes, amb l'objectiu d'arribar a tots els públics i combinar propostes per tots els gustos. La presentació del programa s'ha fet aquest matí a la sala de plens de l'Ajuntament. Escoltem primer el regidor de Cultura, Rafael López, i després l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga.
Continuant amb el recolzament de les entitats per organitzar la festa i les diferents activitats. A més, aquest any, com la novetat, doncs, una major implicació del jovent escalenc i el que comporta doncs, tota una sèrie d'activitats doncs, que segurament seran del seu agrat. Serà de l'1 al 5 de setembre, hi haurà una 50ena d'activitats, activitats de tot tipus, ludis, culturals, musicals, esportius, etc. Aquests seran durant aquests dies principals, però no podem oblidar doncs, la setmana abans doncs, que hi haurà tota una sèrie d'actes, podríem dir previs, però que ja són tradicionals que formin part de la Festa Major, la marxa nocturna, el torneig de tennis i pàdel, la travessa de natació, la trobada gegantera i el concurs de pesca.
La Festa Major de l'Escala, com totes les festes majors, convida a viure la festa amb alegria, amb orgull de poble, convida a viure la música, les tradicions, la cultura, tot plegat és el que fem aquí a l'Escala, intentem fer-ho combinant la part més institucional amb la part més lúdica, més festiva, que el regidor ha explicat molt bé, i que aquest any té un enfoc molt clar cap a la gent jove, com a grans protagonistes, a partir d'aquesta recent creada àrea de joventut. Tot i així, doncs, també s'ha dit, jo crec que hi ha un ventall d'activitats que en el que s'hi poden sentir còmodes des dels més petits fins als més grans, i per tant tot plegat doncs, agafa l'entitat que volem que tingui la nostra Festa Major. Per tant, convida al gaudi del poble, a les tradicions de la cultura, des del lleure i també des de la part institucional.
Enguany la Festa Major s'ha vinculat amb la celebració de l'any Víctor Català. Així, l'exposició és sobre l'escriptora i el pregoner és el conseller de Cultura, l'Alt Empordanès, Santi Vila. Víctor Puga.
La part institucional aquest any doncs, té una significació molt especial i és que estem a l'any Víctor Català, 50 aniversari de la mort de Caterina Albert, un personatge de referència no només a l'escala, sinó al país, i per tant, jo crec que aquí, més enllà d'aquests actes que anem fent al llarg de tot l'any, jo crec que l'acte central d'aquest any Víctor Català, sens dubte, serà l'exposició de la Festa Major, una exposició que fem a l'Alfolí, el que hi trobarem obres, perquè l'artista, jo dic artista, perquè més allà de la literatura, també pintava, també doncs, ha sigut molt més que no una escriptora, i per tant aquesta exposició recollirà una mica la vida i l'obra de Caterina Albert, de l'estimada Víctor Català escalenca. Vinculada amb l'exposició, i això seria el dia 1 que fem la inauguració, doncs sempre intentem trobar un pregoner que tingui això, una certa vinculació. Aquest any doncs, hem pensat que el pregoner podria ser el conseller Vila, li vam oferir fa uns mesos, de seguida va acceptar de forma entusiasta i per tant estem molt contents també que el conseller Vila sigui el pregoner de la Festa Major d'aquest any, vinculat, insisteixo, a la posada en funcionament de l'Alfolí com a gran centre cultural, perquè també la Generalitat ha tingut un paper molt destacat al llarg d'aquests anys de rehabilitació i, òbviament, pel fet de ser el 50 aniversari de Víctor Català.
Però els joves tenen un protagonisme especial en aquesta edició de la Festa Major, i és que l'àrea de joventut s'ha implicat de ple en l'organització de la programació. S'han incorporat novetats, com una gincama nocturna, un tobogan inflable gegant o un karaoke. Com sempre, no faltaran les barraques. Tant el regidor de Cultura com l'alcalde han volgut agrair a totes les entitats la implicació en la Festa Major, ja que compta amb la participació d'una quinzena d'associacions. Rafael López.
És una Festa Major que intenta cobrir doncs, totes les edats, totes les en fi, demandes de la gent. Amb aquest tret característic que he comentat del detall de característic dels joves, i a partir de la bona feina que vull aprofitar d'aquí per felicitar en Xavi Torrent, que està fent entre el jovent per com a dinamitzador per potenciar doncs, donar la paraula a aquesta joventut que ens demana pas, és obligat l'agraïment a les diferents entitats que col·laboren amb l'ADET amb l'organització de la Festa Major. Unes entitats que estan sempre usades i sense les quals doncs, seria difícil organitzar doncs, tota aquesta quantitat d'actes.
A la roda de premsa també ha parlat Oriol Fuster, el guanyador del concurs del cartell de la Festa Major, una altra novetat d'aquest any. Escoltem-lo.
Després de barallar-me amb diverses idees més complicades, vaig agafar la poder més senzilla, però que ha resultat més efectiva, que ha sigut agafar una foto dels focs de l'any passat, que la vaig fer jo mateix, i posar-hi bueno, el text que havia d'anar en el d'allò. Bàsicament això, crec que els focs són bastant representatius de la Festa de l'Escala i aprofitant aquest fet, que cada any hi ha els focs o algun espectacle pirotècnic, lluir-ho en el cartell vaig trobar que era una idea prou interessant.
A la festa no hi faltaran els actes clàssics, com la cursa d'objectes flotants no identificats, la trobada gegantera o la marxa nocturna. Pel que fa als concerts i ball de tarda, en aquesta edició aniran a càrrec de les orquestres, la principal de la Bisbal i els Montgrins. I ara canviem de temàtica. L'Ajuntament de l'Escala es desmarca d'un parc aquàtic que el Departament de Costes ha autoritzat a tocar del port esportiu. Es va desconèixer la seva instal·lació fins que es va començar a muntar, ja que és una zona en què l'Ajuntament no té competències. Una informació que ens va explicar l'alcalde, Víctor Puga.
El Departament de Ports de la Generalitat ha autoritzat un parc aquàtic a tocar del Club Nàutic de l'Escala. La instal·lació funciona des de principis d'estiu, sense que l'Ajuntament de l'Escala en els seus inicis en tingués constància. Des del consistori escalaenc es dona per fet que s'ha obert amb tots els permisos. D'altra banda, es desentén completament dels rumors sobre l'origen de l'adjudicació. Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
La situació és claríssima, i és que a Ports de la Generalitat, la zona portuària, concedeix un espai a una empresa per fer una activitat, i aquesta activitat simplement ha d'estar classificada o ha de tenir una llicència. Aquesta llicència, un projecte d'activitats, l'ha de presentar l'Ajuntament. Això s'ha fet i, per tant, aquest projecte s'ha d'informar. En el cas que no hi hagi cap mena de problema, s'informa favorablement. Això no vol dir que l'Ajuntament, òbviament, i també s'ha volgut explicar d'una manera que no és així, que l'Ajuntament ha promogut o
L'Ajuntament no hi té absolutament res a veure amb aquest parc aquàtic, que insisteixo, és la Generalitat, és Ports de la Generalitat, la que ha considerat doncs, oferir aquest espai a canvi d'un preu, imagino, amb una empresa privada. L'Ajuntament no hi té res a dir, ens pot agradar més o menys, però en tot cas és una activitat de Ports, de la Generalitat, i per tant aquí la crítica a l'Ajuntament, aquesta crítica fàcil doncs, que